Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 12 de novembre del 2023. 33 minuts i sortirà el sol a l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre per al canar fins que freguem 6:45 de la tarda. De seguida, el temps amb el Martí Oliveres, que ens constatava ja ahir que va haver-hi estiuet de Sant Martí, efectivament. Es va arribar als 23 graus ahir a les comarques de Girona. Avui ha de continuar temperatures al migdia entre els 18-23 graus, a un dia de cel mig ennuvolat en què una de les variables importants és el vent. Hi haurà bufades importants fins al migdia al Pirineu, també a les comarques de Barcelona. Per tant, des d'aquest punt de vista, aneu atents. També avui de seguida us posarem al dia de l'actualitat, que passa per diversos fronts. Un d'ells és l'esportiu, amb el Barça obligat avui a guanyar per no despenjar-se del capdavant de la Lliga, perquè el Girona no falla. Ahir va tornar a fer una remuntada en un camp difícil com és el del Rayo Vallecano. Es manté líder en solitari, ha sumat 35 de 39 punts. És una barbaritat, és una heroïcitat absoluta que està provocant una Girona mania bastant considerable. Per altra banda, el diumenge passa indefectiblement pel camp de polític i de les protestes que té previst desplegar tant el Partit Popular com Vox aquest diumenge en diversos punts d'Espanya contra l'amnistia i contra l'acord d'investidura de Pedro Sánchez. Ha estat una setmana de manifestacions davant de la seu del PSOE a Madrid. Hi ha hagut casos que han derivat en càrregues policials, aquesta nit sense anar més lluny. Però avui el que vol el PP és bàsicament portar aquestes protestes davant dels ajuntaments al migdia, i Vox mira d'aprofitar-ho aquesta onada per després anar a les seus socialistes de nou. Ho seguirem tot plegat en un diumenge en què, com sempre, tindrem Basar de les Sorpreses i Embalat amb mossèn Nin, i que ens visita el gran David Trueba, el director de cinema que fa una setmana estrenava Saben aquell, el biopic fantàstic sobre Eugenio. Tot això i molt més des d'ara fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Tres minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, cop d'ull a Madrid, ha tornat a ser escenari per novena nit consecutiva ja de concentracions i enfrontaments també amb la policia en contra de l'amnistia.
Sí, la violència es manté, però la xifra de manifestants va clarament a la baixa. Aquesta vegada eren prop de 1.700 persones, segons la delegació del govern espanyol, per tant, menys de la meitat que la nit anterior, i de nou per criticar el pacte amb l'independentisme. Concentració que acabat d'entrada la matinada, 14 detinguts, és de les xifres més altes en una sola nit de balanç d'aquestes 9 nits que portem, 3 dels detinguts menors d'edat per desordres públics i atemptats contra l'autoritat. El focus, però, davant de la seu del PSOE s'ha sumat també un intent d'acampada davant del Congrés dels Diputats, un petit grup de persones amb tendes i lemes com "cap polític ens representa" o "mai l'estat per damunt de la nació" s'han quedat unes hores davant del Parlament espanyol. La policia els ha desallotjat cap a la 1 de la matinada, això sí, han promès que avui tornaran a intentar acampar-hi.
De fet, després d'aquestes 9 nits de protestes a Madrid, avui, aquest migdia, l'espanyolisme que es manifesta per tot l'Estat contra la llei d'amnistia, concentracions que el Partit Popular va convocar fa uns dies a totes les capitals de província i a les quals s'hi ha acabat sumant Vox. A Catalunya també s'hi suma Ciutadans.
A Barcelona la concentració es farà a la plaça de Sant Jaume, a Tarragona al balcó del Mediterrani, a Lleida a la plaça Sant Francesc i a Girona a l'avinguda Jaume. Més enllà de Catalunya, la que tindrà segur una participació més massiva serà la de Madrid, a la Puerta del Sol. El manifest de la concentració que el PP ja ha fet públic acusa Pedro Sánchez de posar-se al capdavant del moviment independentista per continuar la Moncloa i avisa que batallaran fins que faci falta. Amb aquesta convocatòria el PP busca desmarcar-se de les manifestacions d'aquestes nits amb una convocatòria oberta a tothom. En parlava el coordinador del PP, Elías Bendodo.
A demostrar firmeza y moderación ante los excesos de unos en las concentraciones que se convocan y los desvaríos de otros con los acuerdos que están llegando. Al pacto de la vergüenza al que ha llegado Pedro Sánchez con lo que quieren romper España.
I tot i que a priori aquestes concentracions han de ser pacífiques, a la protesta s'hi ha sumat Vox, que anima els manifestants a anar a les seus del PSOE. Han acabat. A Barcelona, el partit d'extrema dreta proposa continuar la protesta fins davant la delegació del govern espanyol.
És una de les qüestions del dia. Evidentment, la seguirem en directe al Via Lliure des de que arrenqui a 11:45 del matí fins que acabi. En el preludi de les protestes d'avui, després d'haver tancat tots els pactes per aconseguir la investidura, Pedro Sánchez ahir sortia a demanar seny al Partit Popular i que respecti el resultat de les eleccions del 23 de juliol.
Una derecha desnortada, que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura.
Ho deia des de Màlaga, davant la majoria de líders socialistes europeus, on va treure pit de ser el dic de contenció de les dretes per part del PSC, però Salvador Illa confia que les protestes contra Sánchez s'aniran calmant els pròxims dies. En una entrevista en aquest programa, el primer secretari del PSC també va parlar de les crítiques del món judicial a la llei d'amnistia, deia que són precipitades.
Alguns representants del poder judicial jo crec que s'han precipitat en alguns pronunciaments fets abans de conèixer el text de la llei d'amnistia i en alguns pronunciaments que a mi sí que no m'han acabat d'agradar, no?
Vull ser molt prudent. Parlar del Consell General del Poder Judicial, imagina.
Sí, vull ser molt prudent amb això. A mi no m'agrada posar llenya al foc, no? Però hi ha hagut alguns pronunciaments precipitats i inoportuns.
Doncs si no volies caldo, dues tasses, perquè avui, llegint els diaris, reapareixen aquestes crítiques i directament des del Consell General del Poder Judicial.
Sí, en parla el president d'aquest organisme, Vicente Guilarte, en una entrevista al diari ABC, on assegura que seria inadmissible que el Congrés revisés com els jutges apliquen aquesta futura llei d'amnistia i creu que hi ha una escalada d'interferències del poder polític a l'activitat judicial. En canvi, en les últimes hores també n'ha parlat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que remarca, ho deia en un acte amb fiscals, que fins que no es conegui la llei no adoptarà cap posicionament.
Tot plegat a punt de començar la setmana definitiva de la investidura. Encara s'ha de convocar, però, el ple que es preveu que es faci dimecres i dijous. El PSOE també està a l'espera que la resta de partits amb qui ha pactat es revisin la llei d'amnistia que han acordat amb els independentistes, i no serà fins aquesta tarda que a sobre es coneixeran els resultats de la consulta a la militància de Junts sobre aquest pacte.
Sí, el resultat s'ha de fer públic a les 6 de la tarda, tal com estava previst, tot i que el partit va patir ahir un ciberatac que va filtrar dades de 12.000 afiliats. L'atac l'ha reivindicat un equip de pirates veneçolans relacionats amb l'extrema dreta, que ja va atacar el web del PSOE fa uns dies. Junts però assegura que l'incident no ha afectat la seguretat del procés de votació, que es fa íntegrament de manera telemàtica.
Mentrestant, la premsa ja analitza avui quina estabilitat pot tenir la legislatura. Víctor Vives.
Sí, Lola García, La Vanguardia, compara la majoria al Congrés amb una embarcació fràgil on hauran de remar tots a una, i posa el focus en Junts. En privat diu que queda clar que el partit no ha arribat aquí fins aquí per sortir al primer revolt. Segons Joan Tapia, al Periódico, la cohesió d'una majoria tan heteròclita dificultarà la governació perquè el que uneix els socis és més el rebuig al PP i Vox que cap altra cosa. El País assenyala que Sánchez compta amb la majoria més transversal que ha tingut cap govern democràtic a Espanya, i el repte subratlla serà explicar el projecte de país a partir d'uns acords tan dispars. L'ABC ja augura una legislatura agònica que es viurà dia a dia sense un horitzó d'estabilitat, i Lucía Méndez al Mundo es fixa en la tensió als carrers. Segons apunta, la direcció socialista confia que es rebaixarà amb l'inici de la legislatura. Donen a aquests episodis una setmana més de coll.
Mentrestant, per altra banda, els atacs de l'exèrcit d'Israel contra els hospitals de Gaza continuen sense aturador. Les tropes s'han situat aquesta matinada a pocs metres del centre sanitari mentre la zona és atacada amb drons.
De fet, a entrada a la nit, l'Organització Mundial de la Salut ha informat que ha tornat a perdre la comunicació amb els contactes d'aquest hospital, el més gran de la zona. Els atacs aeris continuen i l'equipament ja no té combustible, només poden funcionar alguns equips amb energia solar. L'acarnissament contra espais sanitaris i educatius ha portat la Lliga Àrab a llançar una nova crida a l'alto el foc. El president palestí Mahmoud Abbas demanava a les Nacions Unides que no el girin l'esquena.
Exigim que el Consell de Seguretat de l'ONU assumeixi les seves responsabilitats i aturi immediatament aquesta brutal agressió contra el nostre poble. Ha d'assegurar l'entrada de medicaments, d'aliments, d'aigua, d'electricitat i de combustible a la franja de Gaza. No es pot tolerar. Ho rebutgem rotundament.
Qui fa com si sentís ploure és el govern d'Israel, que a més assegura que després de la campanya militar contra Gaza el control de la zona serà seu i que no el cedirà a l'Autoritat Nacional Palestina.
Això mentre ahir van tornar a ser un dia de manifestacions arreu en contra dels atacs d'Israel a Gaza.
Una de les més multitudinàries va ser a Londres, amb prop de 800.000 persones, segons l'organització. La policia va detenir 130 persones que, segons les autoritats, van llançar focs artificials contra la policia. A Barcelona, protesta notòria també amb més de 7.000 manifestants que van intentar ocupar el vestíbul de l'estació de França. La policia va carregar contra els que pretenien saltar-se als cordons de seguretat. La manifestació, això sí, va acabar sense detinguts.
Les 7 i 10 minuts, per cert, ahir es va saber que el català tornarà a tenir l'ocasió d'anar a combatre, o a competir, millor dit, a Eurovisió. Després del Sutherland, l'any passat, el cantautor Roger Pedrós és un dels 16 finalistes que participarà al Benidorm Fest, on es tria el representant de Televisió Espanyola al concurs. Segons ha pogut saber RAC1, Pedrós, que va ser finalista a La Voz i ara prepara el seu segon disc, i anirà una cançó 100% en català. Entre els 16 candidats, però, hi ha una altra catalana, Sofia Coll, coneguda sobretot pel seu pas a Eufòria, TV3. Sofia Coll, que arriba a la selecció eurovisiva amb un treball publicat i experiència com a ballarina i actriu. Les gales del Benidorm Fest es faran el 30 de gener i l'1 i 3 de febrer. 4 minuts i arribarem a un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, el nom propi és el Girona, que es manté líder en solitari, serà així almenys 15 dies, dues setmanes, perquè hi ha aturada de seleccions, però hi va haver-hi una nova victòria i de nou amb remuntada, aquí més increïble, a Vallecas i contra el Rayo.
Sí, es van avançar els vallecans, però després amb gols de Dobbik i Savinho, el Girona va capgirar el marcador en una tarda que a més va acabar amb ovació del camp de Vallecas a Mitchell, fill del barri, que a més completat un terç de Lliga i abans de la segona aturada de seleccions posa un excel·lent al seu equip.
Yo le doy un sobresaliente al equipo hoy en todo y en los 13 partidos más, porque lo hemos hecho en todos los sitios y ante todos los rivales. O sea, no hay un partido donde yo me haya ido con la sensación de que el equipo no ha dado todo.
El Girona es manté amb dos punts més que el Real Madrid, que va golejar el València per 5-1 al Bernabéu, amb doblets de Vinícius i Rodrigo. El Barça sortirà a jugar aquesta tarda contra l'Alavés a 4:15 a Montjuïc, sense Gavi, que està sancionat, De Jong ni Sergi Roberto, que continuen lesionats, a 7 punts del Girona i a 5 del Madrid, i obligat a més a guanyar convencent, després de la mala imatge dels dos darrers partits contra Real Societat i Shakhtar. Més coses, Luis Miguel Ramis debutarà aquesta tarda com a nou entrenador de l'Espanyol, a 6:45 al camp de l'Osca, i Pedro Acosta s'ha proclamat fa pocs minuts nou campió del món de Moto2 després de ser segon a la cursa del Gran Premi de Malàisia, que ha guanyat el també murcià Fermín Aldeguer. A les 8 començarà la cursa de MotoGP amb Pecco Bagnaia a la pole, Jorge Martín segon a la graella i Àlex Márquez buscant repetir la victòria d'ahir a l'esprint des de la quarta posició.
2:15 del matí. Pel que fa al temps, Martí, avui tens el vent, no?
Exacte, el vent amb precaució amb aquestes ventades, sobretot al Pirineu i a les comarques de Barcelona, especialment al voltant de l'Anoia, de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i la mateixa ciutat de Barcelona. Ja s'han superat aquesta matinada els 100 km per hora al cim del Montseny, 80 al Montsec, 78 a Montserrat, amb ventades importants fins al migdia. Després anirà de baixa en un dia de cel enterbolit, mig ennuvolat, però més estones de sol que no pas ahir, i temperatures altes. Continuarem amb aquest estiuet de Sant Martí.
1:15.
Des que la meva mare viu a Domus Vivona Nova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivona Nova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Històries de rentar roba amb Detersolint.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolint Esport.
Així m'agrada. Detersolint Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolint t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Aquest cap d'any viu amb Rosa dels Vents una nit inoblidable en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un sopar de gala, les animacions més divertides i una festa final amb cava, raïm, cotilló i la millor música per acabar l'any cantant i ballant en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari. RAC1. Tots som...
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
57.491. 5, 7, 4, 9, 1. De la sèrie 59. 0, 5, 9.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ràdio Memòria.
Vinga, anem amb el Ràdio Memòria, recuperant moments de gairebé un segle de ràdio a Catalunya. Què tal, Edu de Batlle? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Avui recordem què?
Doncs és un tall que a vegades ha passat pel diàling,
sí?
Però és tan autèntic que jo crec que és un tall que s'ha de sentir. José María García.
Hombre.
Entrevistant l'exfutbolista Poli Rincón.
Oh!
Sí. Avui comentarista, 18 d'abril de 1985, partit de Copa Betis-Barça. Poli Rincón, davanter del Betis, es retira. El canvien gairebé a l'acabar el partit. I l'inalàmbric d'Antena 3 Ràdio...
Es lesiona, no?
Es lesiona Poli Rincón, exacte. L'inalàmbric pot accedir fins al vestidor, cosa que avui ja no es pot fer. És un moment de 3 minuts que hem resumit en poc més d'un minut.
El vestuario del Real Betis, porque el gesto de dolor que lleva es tremendo.
Pero felizmente puede ser tan solo el dolor, no hay tirón muscular, Ramón Cobo, puede ser golpe en un tobillo, y ya sabemos que el bravo Hipólito Rincón acostumbra a agrandar con consideración sus percances.
José María, está tendido totalmente.
Si no se mueve, hombre.
A ver, Poli, Poli.
Está llorando
Hipólito Rincón. Está...
Poli.
Tiene un ataque de nervios, José María, y está haciendo...
Cállate y acepta el micrófono, hombre.
¡Está presión y todo la
mierda! ¡No, hombre, no, coño!
Fenomenal documento,
ay,
no lo volveré.
Ay, no me apretes ahí.
Vamos a ver, tranquilízate, Poli.
¿Qué?
¿Me escuchas?
Sí.
Tranquilízate un poco, hombre.
Poli.
¿Qué?
Tranquilízate.
Venga, hombre.
Ahora toda la mierda.
No, Poli. Pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya 1.000 lesiones.
Pero fíjate, ahora viene el partido de la selección.
No te preocupes, si vas a estar con la selección, vas a tener 1.000 oportunidades si acabas de nacer.
És increïble, no, increïble.
Clar, destaca molt Poli Rincón. A mi m'agrada els 83 registres de José María García, que veiem en un minut, que és primer diu, s'està fent comèdia. Després li diu, li fot bronca a l'inalàmbric, després el felicita i acaba fent de pare consolant a Poli Rincón. És
bestial,
meravellós.
Un altre moment de la història en què, efectivament, les ràdios podien entrar fins al cor del vestidor i fins i tot posar-li un micro a un tio que s'acabava de lesionar i que estava patint per no poder anar a la selecció. En fi, document extraordinari també per a la nostra memòria de José María García, Antena 3 Ràdio, any 1985. Gràcies, Edu.
Adéu.
Tots Sants.
Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i diumenge és Tots Sants pel Via Lliure. Fem felicitacions al sant del dia i a tota aquella gent que té noms que potser no són al santoral, però també mereixen una felicitació. Avui és diumenge, 12 de novembre. Qui toca felicitar?
Avui celebrem Sant Josafat, un nom que prové de l'hebreu Josafat i que significa Javé ha jutjat. Josafat Kuncevich va ser un monjo ucraïnès que va morir entre martiris a inicis del segle XVII. Per cert, segur que molts fans de la literatura catalana recordaran la novel·la de Prudenci Bertrana que portava per títol Josafat.
No sé si arran de la novel·la de Josafat van aparèixer Josafats a Catalunya. Són
doncs
poquets, no?
Tenim poquets.
Sí? No hi va haver-hi efecte...
Sis.
Si són comptats.
I a més, quatre d'ells concentrats a l'àrea de Barcelona, que jo pensava, dic, home, Josafat, que està ambientat a Girona, potser n'hi havia més a Girona que a Barcelona. No,
que no sigui que va ser, que com que va ser lectura obligatòria durant molts anys, hi hagi una generació que preferís
una mica de ràbia, no?
Exacte. Va, un nom que no sigui en el santoral, els sis Josafats, si algú ens escolta, doncs felicitats, i algun que no sigui el santoral, però també volem felicitar.
Doncs he triat un nom de la zona oriental d'Europa d'on provenia Sant Josafat. És Svetlana, un nom que deriva de la veu eslava Svet, que significa brillantor o llum, i que és un dels més populars a Rússia o Ucraïna, sobretot gràcies a l'obra del poeta rus Vasily Zhukovsky, Svetlana, que es va publicar el 1813 i la qual és considerada una de les fites més importants de la tradició poètica russa.
Home, de presència russa a Catalunya en tenim, no sé si hi hauran gaires Svetlanes.
Doncs actualment tenim 912 repartides per Catalunya.
Ui,
I, Xavi...
6 Josafats i 900 Svetlanes,
exacte.
Vull
i ja en trobem des de l'any 40.
Hosti!
Que dius, ostres, sobte. I la dècada on trobem més és els anys 70, amb 327 Svetlanes. Ara bé, des de l'any 2020, cap ni una.
Ah, no? Ningú cap li ha posat el nom a Svetlana des de l'any 2020. Una. Bé, doncs felicitats en tot cas a tots els Josafats, i encara que no tinguin sant, també a les Svetlanes. Gràcies, Blai.
A tu.
Vinga, torn per endinsar-nos a TikTok amb la nostra corresponsal, Sandra Sodilla, bon dia.
Bon dia.
De què es parla aquests dies a TikTok?
Doncs mira, avui us vinc a portar un usuari que ho està petant amb les seves anàlisis musicals. Es diu Jared Germain i ensenya coses com aquesta que us vinc a explicar avui. L'evolució d'una melodia. Comencem any 2022 amb aquesta cançó.
Conegudíssim, aquest Acid Was
de Harry Styles. I d'aquí ens n'anem al 2019. Una altra cançó famosíssima, aquest Blinding Lights del The Weeknd, i us en recordeu d'aquesta, el 2013? Aquest Feel This Moment de Pitbull i la Christina Aguilera, i tot plegat, totes aquestes cançons ens porten a l'original, que és aquesta.
Però les altres també estan basades en el Take On Me?
Diguéssim que la melodia és una evolució.
S'hi agafa per allà.
Exacte, s'agafa a la melodia d'aquesta Take On Me del grup noruec AHA. I, per tant, si fem el recorregut contrari de l'original a Harry Styles, tindríem això. Més o menys.
Que fa més o menys, per allà hi ha alguna cosa que... Sí,
aquesta, exacte, doncs aquest anàlisi i moltes més anàlisis musicals les trobareu a l'usuari Jared Germain de TikTok.
Mireia Garolera, bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Avui és 12 de novembre, fem una reculada musical. Fins a quin dia 12 de novembre?
Doncs avui reculem 35 anys fins al 12 de novembre del 88.
mania va ser una cosa tremenda.
T'agrada o no, a veure?
Tinc dubtes.
Tens dubtes?
Sí.
Quan t'has de relaxar, no? Potser...
No, si s'ha de relaxar, i després no sé si va ser la banda sonora també d'alguna...
Sí, del Senyor dels
Anells. Que també va sonar massa, però 80s i 90s va sonar bastant, la veritat.
Exacte, sí, aquest tema es diu Orinoco Flow i va ser la seva gran targeta de presentació a nivell mundial i formar part del seu segon disc en solitari, el Watermark. La cançó ràpidament va començar a sonar a mig món. En concret, la segona setmana del mes de novembre d'ara fa 35 anys era el tema més posat a diversos països d'Europa. Estava al capdamunt de diverses llistes d'èxits a Austràlia, Estats Units, però també a dins Europa, Suècia, Noruega, Gran Bretanya, Irlanda, Alemanya. Va ser tot un boom i, de fet, amb els anys, Enya s'ha convertit en l'artista musical més coneguda d'Irlanda després dels U2.
Aquest diumenge, un quart de cinc, Barça a la Ves.
Nosaltres el que volem és jugar un futbol excels i guanyar per golejada. No? Aquesta és la pel·lícula perfecta.
Ens conformem si millora el joc que vam veure a Noeta i Hamburg.
Hem de fer un reset.
Control Alt Sud. Tornem-hi.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1.
Tots som 1.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tots a aquesta hora del matí, quan sona aquesta melodia, ens traslladem inevitablement cap a un raconet que ens encanta, perquè segur que és aquesta hora entre intempestiva i plàcida, i això només pot voler dir que és hora de desplaçar-nos a un carreró empedrat dels pocs que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions arquitectòniques o artístiques i que amaga el seu interior, darrere una porta immensa, una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses, l'Albert Beorlegui ja és a la porta. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com a tots?
Bé, home, aquí fantàsticament, sí, havent arrencat ja àmpliament el mes de novembre. Tu com estàs? Com ha anat la setmana?
Bé, molt entretinguda, la veritat és que ha sigut bastant intensa. Bé, a veure, hi ha de tot, eh? Clar, aquesta setmana, clar, hi ha coses bones i coses no tan bones,
Fas com mala cara... Fas mala cara?
Sí.
Què ha passat?
Finalment, l'amenaça se converteix en una realitat.
No.
Tal com va dir el papa, no sé si de Pius de Zé, quan va saber els secrets de Fàtima, no vull ser portador de males notícies.
Sí,
sí. Mira, el tens aquí, veta. Només has d'apretar.
El botó?
Apreta aquest botó vermell, sí.
Sí?
Sí, Xavi, sí, sí.
Oi, podem parar-lo ja?
No, que soni, que soni per tot Catalunya. Que tot Catalunya se n'enteri que ja hem activat el Pluricocat. Després de setmanes d'anunciar-ho, activem el Pluricocat.
Catalunya, alarma. No, jo no volia arribar a aquest moment tan penós i tan lamentable.
Jo tampoc, Xavi.
Sí, tu hi ha un punt que t'agrada, arribar a aquest lament patètic davant l'antena i del micro. O sigui, ara feia bastant de temps que no activàvem l'alerta.
Sí, molt.
I
torna a apretar el botó, no s'han enterat. Ara, molt bé.
De veritat, eh? Torno a apretar perquè s'apagui ja, per favor.
Vale. Hosti,
noi, de veritat, eh? O sigui, sí, per la gent que no estigui avasada, perquè potser la gent no ho sap...
Sí, clar, és que...
Ja, perquè ara feia dies que no activàvem el Pluricocat, l'Albert es torna en una bèstia diferent quan arriba aquest moment. Es torna en Albert Plorategui. És un senyor que normalment és molt decent, molt, molt digne, i de cop perd l'absoluta dignitat quan veu que ja pràcticament no arriben cartes, no? I després de fer crides diverses, bueno, entres en aquella fase que sempre dius allò de bo, ja totes s'han enviat, les que s'havien d'enviar, sí, aquella mena de lament patètic, de comiat.
Lamentable.
Sí,
molt impropi d'una persona de la meva edat, no ens enganyem.
Ara,
vull dir que ja...
Però què vol dir, que no en tenim ni una, ja?
No, a veure, perquè aquesta setmana sí, eh? I em sembla que per la setmana que ve alguna, com a mínim alguna, sí que en tenim, també.
Però ja està,
eh?
Però ja està. S'ha acabat el flow, el riu de cartes ja s'ha aturat, eh? La sequera ha arribat, eh? I llavors què hem de fer? Bueno, només dir als oients que... És a dir, jo sempre dic el mateix. Jo el que no vull és passar per aquesta vergonya. O sigui, si podeu contribuir a que el Beorlegui no faci el patètic una setmana més, jo estaré encantat. Si després resulta que ningú envia, doncs que s'acabi ja això, però el que jo no vull és un altre cop, una altra setmana, vinga, una setmana més o dues més, el Beorlegui vinga a plorar. Però bueno, en fi, que sapigueu que el correu és el mateix, si voleu enviar cartes al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i el compromís és el mateix de sempre, que és llegir-les totes, les que queden, i respondre-les una per una.
Vale, bé, la primera ens arriba des de, amb un sobre groguenc, ens arriba des de Barcelona, ens l'envia la Montserrat Montoliu, i anem a procedir a la seva obertura. És una sobre amb una lletra, amb una cal·ligrafia, diguem-ne, manuscrita. A veure, que això no s'acaba de treure. Això mateix. I de dins, mira, extraiem un full de cartilla de color verd que podem llegir el següent. Barcelona, 25 de setembre del 2023. Benvinguts a Xavi i Albert. Us escolto ja fa temps, en aquella hora, com dieu vosaltres, plàcida i per mi mai intempestiva, des del llit estant. Doncs el meu rellotget intern ja fa temps que va decidir marcar el meu despertar de dilluns i diumenge sempre a la mateixa hora. Després del basar, que tant gaudeixo, i quan escolto el 1-2-3 de la sintonia de les 8, em llevo i em preparo l'esmorzar, i és llavors quan dedico un temps preciós a la lectura, mentre espero que la resta de la família es llevi. Comparteixo amb tu, Albert, el gust per les pel·lícules i llibres de gènere històric, i admiro de tu, Xavi, la memòria prodigiosa que tens i que en ocasions els meus amics també en fan lluir. Fa poc em va agradar molt el basar dedicat al número 12 i us he de dir que, per especial, m'agradaria que el dediquéssiu també al número 7, que no sé si l'heu fet. De lletres també tinc especial interès per la M, que s'hi vaig escoltar, la M de mare. de metgessa, que és el que sóc, de muntanya, de Montserrat, és el meu nom, i de tantes coses com la melangia, el maridatge, les matrones i, per què no, el morir. No en parlem gaire de morir, i en la meva feina ha estat al costat del que traspassen més d'un cop. M'agrada treballar el concepte, fer perdre la por i ensenyar que un cop més forma part de la vida. Només afegir que he tingut el plaer de treballar amb l'Edita, també oient vostre, amb la que he compartit el gust pel vostre espai. Gràcies a tots dos per les estones buscades i tan ben treballades que en fan optimitzar hemisferis d'una manera plàcida cada diumenge al matí. Deus cordialment, la Montserrat Montoliu, des de Barcelona.
Que bé, quin missatge més bonic.
Aquí tenim un altre enllaç, fixa't, l'Edita, que ens ha escrit ja en dues ocasions i que a través d'una companya seva, doncs mira, la Montserrat Montoliu, que també ens adreça aquesta carta. Efectivament, hem dedicat, vam fer en el seu moment, ja fa molt de temps, la S de 7, i vam dedicar també no la mare, sinó la M de mare. Rastre, si no tinc mal entès, Però vaja, sí, ja, i l'Ema de muntanya també l'hem fet, Vull dir que ja quan contestem aquesta carta ja mirarem de passar els enllaços corresponents perquè la nostra oient tan amable, la Montserrat Montoliu, ens pugui també escoltar si és que ho ha fet. Va, i la segona carta ens arriba des de, mira, des de Vilassar de Mar, ens la remet una tal Vanessa. Ara anem a treure el sobre, un sobre blanc, convencional, també manuscrit, extraiem dos fulls. Bon dia, Albert i Xavi. Avui ha succeït una cosa que ha fet que diumenge, 15 d'octubre, al matí, estigui asseguda escrivint aquestes línies. I us ho explico. Durant temps escoltava el Basar de manera ocasional, i això va canviar el febrer del 2020, quan vaig escoltar la carta del Xavier, el noi que parlava de les seves addiccions. Vaig parar, vaig seure, i com vosaltres em vaig emocionar. Que ben escrita, que ben llegida, jo també vaig quedar fora de joc. Així va ser com vaig descobrir la màgia del Basar, de la que tantes vegades parleu. La recordo bé, va ser la primera que em va emocionar, però no va ser l'última. Vaig recuperar tots els podcasts enganxant-me a les vostres converses, a les vostres complicitats, i des d'aleshores fins avui. Heu parlat del Xavier i la seva carta en diverses ocasions, i us ho prometo, sempre he pensat, aquest noi té una entrevista. Ahir no vaig poder escoltar la ràdio, però al Basar d'avui us he sentit comentar sobre la conversa d'ahir amb el Xavier. He esmorzat escoltant-la i ho he pres com un senyal que ara sí, ara és el moment de la meva carta. Potser una carta insignificant, però he trobat la millor manera d'agrair-vos aquest lloc, aquest moment que tant gaudeixo del diumenge, on em permeto parar-ho tot una estona només pensant en quina carta i paraula heu escollit avui. No voldria fer la carta molt llarga, però no me'n puc estar de saludar els pares, el Martí i la Maria, els únics coneixedors que he escrit aquesta carta. Va ser maco descobrir no fa gaire que, com jo, són seguidors també del Basar. Espero estiguin com jo emocionats escoltant la meva carta. Llarga vida al Basar, la Vanessa, 15 d'octubre del 2023, des de Vilassar de Mar.
Veus com val la pena escriure cartes? Mira, hi ha una cosa que sí que és veritat, i ens va passar fa també la setmana passada o l'anterior, quan un oient ens va explicar una intimitat molt gran de la seva família, molt, una tragèdia, de fet. Mai saps, no? Igual que nosaltres quan fem el Basar de sorpreses mai sabem qui és exactament qui ho rep i en quines circumstàncies, enviar una carta amb una història determinada o amb un detall que pot semblar insignificant, mai saps on pot anar a parar. És com la referència que fèiem la setmana passada de llançar una ampolla amb un missatge a dins i enviar-la al mar, no? Mai saps qui la rebrà, quines circumstàncies, què provocarà, no? Per tant, jo des d'aquí senzillament, ja per no insistir més en el tema, sí que és veritat que convido a tothom que vulgui i que li faci il·lusió que escrigui cartes, que és una cosa molt que sembla del segle passat, però que continua tenint la vigència i intensitat emotiva molt més que qualsevol altre tipus de missatge i que mai saps on pot anar a parar, no? I quines conseqüències pot tenir. Per tant, des d'aquí agraïm evidentment la Montserrat i la Vanessa i a tota la gent que ha seguit escrivint cartes. Bé, ja tenim el Beorlegui allà, bandereta fàcil aquesta,
sí.
Tres franges, europea, negra, groga, vermella, això és Alemanya, que ara fa dies
correcte.
Que no hi anàvem,
Doncs sí, feia molts dies que hi anaven. I avui, a més, posem rumb a la Universitat Tècnica de Berlín, on s'ha dut a terme un estudi experimental que intenta demostrar com l'avançament tecnològic que ha suposat la incorporació de robots i de la intel·ligència artificial a la nostra vida quotidiana podria causar un efecte col·lateral més o menys previsible. Ens pot fer a tots plegats més mandrosos.
Ui.
L'experiment ha consistit en una conversa on un periodista parlava, així entre cometes, amb un robot. Va, estàs a punt?
Sí.
Doncs apa, som-hi.
Ich spreche jetzt mit der Figur, sag ich mal, über die die ganze Welt spricht. Guten Abend, künstliche Intelligenz. Wir nennen sie einfach Jenny. Willkommen im Heute-Journal.
Guten Abend und vielen Dank.
Guten Abend. Que és, bueno, no ens estan veient perquè és una tele, això, però... està bé que avui no ens hagis portat a l'exterior, perquè jo començava a tenir... A veure, reivindico que potser la setmana passada amb la, i l'anterior, que ens has portat a llocs una mica freds i jo no anava ben tapat, igual vam provocar la fúnia dels últims dies.
Home, però, és que, a veure, el diumenge se't sentia fatal,
sí,
Xavi,
ja
que
sé,
no ens
sé,
enganyem,
Però això, que és, estem en una sala amb una tele, que, sí. Què és això? És un informatiu o què és això?
Correcte, sí, és com una mena d'informatiu... i és una conversa entre un periodista, aquesta veu masculina que m'ha escoltat, que entrevista aquest robot, que és la veu femenina. Podem escoltar una mica més, ja veuràs. A veure.
...und eine Hilfe für diejenigen zu sein, die meine Unterstützung benötigen. Es ist wichtig.
I parlen doncs això, d'aquesta nova frontera que està travessant la humanitat, que representa l'intel·ligència artificial i la robòtica. Aquest estudi que s'ha presentat a la Universitat de Berlín apunta que durant uns anys es creia que la millor manera d'aprofitar tots aquests avançaments no era substituir les persones per robots, que era un dels grans temors socials, sinó posar-los a treballar junts, de forma, diguem-ne, col·laborativa.
I llavors han arribat a alguna conclusió o què?
Sí, deies que, doncs, que es podria assolir quelcom que podem no era massa desitjat i ho han provat en una fàbrica de defectes de fabricació de plaques de circuits, on tant humans com robots comprovaven les peces. Es van fer dos grups amb el mateix nombre de peces defectuoses. Doncs bé, aquells treballadors que treballaven amb robots trobaven menys peces defectuoses que no pas aquells que ho feien sols. El que va portar a la conclusió que els primers se'n refiaven per entendre'ns els robots i per tant hi paraven menys atenció.
Ah, que bona!
Aquest fenomen, anomenat ganduleria social, passa sovint amb les persones que treballen en equip. A veure, tots recordareu els treballs de classe que es feien en grup, què sempre hi havia aquell que noi semblava que tenia un os a l'esquena i només anava al final i firmava, sí o no?
Hi ha algú que la productivitat li cau quan no ha de fer el que toca, sí. Sí, sempre hi ha aquell de l'excusa d'escaquejos i...
Que
al final demanava posar la signatura, el nom al final, saps?
Sí, sí. És que... Bueno, tremendo, i què has de dir llavors? Tremendo. Ah, ui, si mal company, llavors,
sí,
si no, eh?
Sí,
vull
sí,
dir que...
exacte.
Bé, doncs, ja veus, allò que ens passava a l'escola, ara ho hem hagut de veure amb robots per constatar-ho una vegada més. No sabem com es podrà gestionar el tema, però sí que ens dona això un punt de partida per un nou basar, el que fa el número 325, que dedicarem a aquest sentiment tan humà. Avui, doncs, la lletra M. La M de mandra.
Mira que diria que, i és una cosa que és molt humana, però no fa gaire per tu, eh? Mai t'he pensat que siguis un tipus que s'hi recreï en la mandrositat,
No massa, perquè això representa una pèrdua de temps i jo ja saps que el temps és com una mena d'obsessió per mi, Tu tampoc fas cara de mandra, tu,
No, però m'agrada, O sigui, si puc mandrejar...
Ah, sí? T'agrada mandrejar?
No, el que passa que no tinc gaires ocasions per fer-ho, però si puc...
Aquesta és la idea, sí.
Em sembla un plaer, un petit plaer, el del mandreig.
Jo haig de confessar que em sento culpable,
Home, clar!
Ja sé. No,
també.
Però és allò de dir, si estic 5 minuts sense fer res, dic... Ostres, què passa aquí? Sí? Sí, i això, mira, un neix com neix, Però sí, recordem la mandra, que és aquesta actitud negligent d'indiferència, d'avorriment, el que de manera poètica italiana diuen el dolce far niente, Aquesta indolència respecte a coses a les que un hi està obligat, és un sentiment universal. Alguns els assalta cada dia, just quan es lleven, i dura més o menys fins a la 1 del migdia, d'altres, la majoria, els dilluns quan són al despertador, i el sentiment, home, no ho negarem, resulta especialment cruel, colpidor i universal el primer dia després de les vacances, seguint de l'estiu, de Nadal o de Setmana Santa, Però vaja, també és veritat que hi ha qui té mandra les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, durant tota la seva vida,
Sí.
Hi ha alguns psicòlegs que apunten que al món prehistòric no hi havia mandra perquè l'home esmerçava les seves energies en l'instant en què tenia una necessitat. Si tenia gana, caçava. Si tenia set, bevia. No havia de treballar per un benefici futur, com és el que en tenim nosaltres, que ens aixequem cada dia per guanyar-nos les garrofes a final de mes. No havia de procrastinar, que és aquesta paraula que ara s'ha posat tan de moda. I és que la paraula mandra és una de les moltes que tenim en català per definir un concepte, però n'hi ha moltíssimes més, i algunes de ben enginyoses.
Hombre, ja ha arribat el moment, Marcel i Virgili.
Sí, home, ja feia temps que no teníem aquí, sí,
sí
o no?
No suficient de temps, però bueno,
no?
Endavant.
Mira, podem dir que algú és mandrós, però que també podem dir que és desidiós, dropo, que a mi m'agrada molt això, dropo. És un dropo,
Jo diria que fins i tot, no sé si va bé la final, dròpol.
Ah!
diria, però no ho sé. Però...
Tròpol? Sí.
Sí. Deixa, ara t'ho diré, vaig a buscar-ho.
Pòtol sí, però pòtol és un altre desqualificatiu, però no va per aquí, això, eh? Esgarramantes, colgafocs, esquenadret, dormilega, gallofa, gandul, malaganós, malfaener, llucot, tocasson, torrepipes, pixarreixes, furtamantes, pixavagant, bagarro, o una de les meus sinònims bagarro preferits, que és aquest tio està endillonsat. Estic endillonsat.
Endillonsat, eh? Mira, confirmo que les dues són vàlides, eh? Dròpol i dròpol.
Sí, sí. Dròpol, ostres, que bo.
Amb dues.
Que bo. D'algú que és mandrós li diu feina fuig, mandro no em deixis, sí, però també que li agrada el suc del llençol.
El suc del llençol, quin fàstic.
Li agrada el suc del llençol, eh? Sí, sí, sí. O que té el menjar de bo i el treballar de malalt. Però per tot això, com a conseqüència, ja se sap que amb qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.
Hombre, aquesta el Marcelí li encanta.
Quan d'un mateix sentiment hi ha tantes paraules i definicions, això vol dir que hi ha molta tradició i història al darrere. I en aquest cas hi ha referències fins i tot mitològiques.
De mandrosos tota la vida, eh? I a tota la història, sí, sí, de la humanitat, eh?
De fet, els antics tenien explicacions per a qualsevol aspecte de la vida, i la mitologia grega tenim Ergia, que era una de les filles d'Éter i la Terra, i personificava precisament la peresa. El seu nom és una traducció de dues paraules, que era socòrdia, que vol dir somnolència,
socòrdia,
i nàbia. Oh. Sí, sí, socòrdia, que vol dir somnolència, i ignàbia, que vol dir mandra, eh? Fixa't quina combinació, eh? Però és que, a més, la peresa vivia amb dues deïtats que tampoc, home, no massa engrescadores havien ser, eh? Perquè una era Òtia, que era la quietud, i l'altra era Silèntia, és a dir, el silenci.
Hosti, noi,
en una cova, en una cova on hi dormia Hipnos, que recordem és la personificació de la son, que és filla de Nyx, la nit, i d'Erebo, l'obscuritat, i germana bessona de Tànatos, és a dir, la mort. O sigui, tot plegat és una colla de... diguem-ne,
o sigui,
de...
Perdona, de... Tànatos és germana d'Hipnos.
Sí. No, no, Tànatos és germana de la Nix, perdona, d'Hipnos, sí, efectivament.
D'Hipnos.
Sí, sí. Sí, perquè hi havia l'equiparació entre el son i la mort, per entendre'ls com a paraules gairebé sinònimes, d'aquí que fossin germanes. Mm. Que tot plegat és com molt poètic, no? La quietud, el silenci, la son, l'obscuritat, la nit, la mandra, tot plegat estava una colla, diguem-ne, molt ben conjuntada,
Increïble, tu.
Segons la tradició, va ser convertida en tortuga, animal que personifica la quietud, que algú podria pensar, home, potser l'animal més escaient seria precisament el peresós.
Sí, senyor.
Però no oblidem que aquest mamífer viu a Centroamèrica i Sud-amèrica, llocs on encara no eren coneguts per l'Europa a l'antiguitat, i per tant eren desconeguts per la mitologia. Ergia se la representava amb rostre, òbviament, endormiscat, amb una capa de tranyines i una filosa trencada, la filosa, evidentment, símbol de la seva aversió al treball. Mm-hmm. I no cal dir que aquesta consideració, diguem, negativa, arribaria també al cristianisme.
Clar, aquí entra en joc ja els 7 pecats capitals, que jo és el que estava esperant des de feia estona, l'entrada de la mandra, no? De la... Sí, sí.
Sí, sí, perquè la peresa és un dels 7 pecats capitals. La peresa, això mateix, també coneguts com els pecats cardinals o els vicis capitals, que és un grup de faltes que, segons el catecisme, es cometen de manera reiterada, enfosquint la consciència i distorsionant la valoració objectiva dels actes humans. La resta de pecats, recordem, són la luxúria, l'ira, la supèrbia, l'enveja, l'avarícia i la gula.
D'alguna manera, ja sé que no, i algú dirà que no, però sempre havia tingut com la percepció que la peresa era com un pecat una mica menor, d'entre tots, perquè, ostres, la ira o l'enveja o l'avarícia, la supèrbia, la gula també entrava dins d'aquesta cosa de gent que, mira, que no pot evitar-ho, li agrada menjar
luxúria,
o li agrada,
doncs,
estirar-se, no?
Clar, sí,
i la luxúria és un altre tema, sí.
En fi, sí, sí, això de... Bueno, això a l'adagi castellà, la jodienda no tiene mienda, vull dir que... I en català hi ha una frase també molt bona, que és, amb les coses de la piula el senyor xiula. És a dir, bueno, mira, no ho tindrem massa en compte. Bé, en qualsevol cas, per entendre'ns, sí que és veritat que la mandra podria ser un diguem-ne, un pecat menor, però no podem obviar que, en el fons, l'ociositat és la que ens porta a ser la mare de tots els vicis, que aquesta és una idea que també està molt clàssica, no? I potser per això una de les lleis més conegudes, que va estar en vigor durant molts anys, va ser la coneguda com la Ley de Vagos y Maleantes.
Ah, sí?
Thank you.
pensat, no?, que fos punible fins i tot la, ser, va, sí. ser vago, ser mandrós, no? Mm-hmm. Que no era ben bé així, no? Al final és una llei que, de totes maneres, tots vinculem bastant amb el franquisme, no?, amb la dictadura.
Sí, però no és ben bé cert això, eh? Perquè la Ley de Vagos y Maleantes no va ser una llei franquista, sinó que té el seu origen en temps de la República, l'any 1933.
Que bo.
I es referia al tractament de rodamons i nòmades. Coneguda com la gandula, és a dir, aquesta denominació popular d'aquesta llei, establia mesures de control i retenció d'individus suposadament perillosos. 20 anys més tard, el 1954, i ja el franquisme va ser modificada, incloent, a banda de rufianes i proxenetes, a los homosexuales, i llegeixo literalment, no. Homosexuales, amb la X intercanviada amb la S.
Això era com figurava la llei, homosexuales.
Homosexuales, o sigui, imagina't, a l'any 70 va ser substituïda i derogada per la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social.
Però fixa't que és una cosa molt interessant això que estàs dient, perquè al final és com tots els... era com la llei dels viciosos, d'alguna manera, no? La lectura era com els que feien vici, no? Però que sempre ha estat sospitosa l'actitud d'algú que no està fent res.
Evidentment.
Oi? O sigui, al carrer no pots no estar fent res, perquè alguna cosa amagues, o alguna cosa estàs tramant, o no ets una persona de fiar. Si estàs en un banc assegut sense fer res, o si et quedes parat en una cantonada sense fer res, ets sospitós automàticament, a ulls de la societat.
I més, evidentment, en un context polític, però també, evidentment, social, en què, evidentment, el franquisme havia vigilat, diguem-ne, qualsevol element de distorsió o de versos lliures, no? És evident que la mandra i la vagància s'han associat a la vessant, diguem-ne, més negativa de la societat, però això no treu, evidentment, que hi hagi, què sé jo, grans artistes coneguts precisament per la seva indolència. I un dels més destacats va ser Rossini.
Sí, Rossini? Rossini, precisament, que té una gran obra, era un mandrós.
Sí, perquè escoltant aquesta música, aquest Guillem Tell, home, dius, quina home, energia, molt indolent tu. No sembla.
No.
A veure, recordem, Gioachino Rossini, un dels més grans compositors italians i també un dels més simpàtics de tots els temps, però ell va viure al segle XIX, autor de 39 òperes, però també nombroses cançons, música de cambra, piano, música sacra. Va establir, diguem-ne, els nous estàndards de l'òpera bufa i entre les seves obres més notables, a banda d'aquesta Guillem Tell, doncs hi ha El barber de Sevilla, o la Cenerentola, per exemple, no? Però Rossini també és conegut perquè es va retirar quan encara no tenia ni 40 anys, va dir, em vull dedicar a viure, i sobretot em vull dedicar a la meva gran passió, que era, evidentment, el menjar.
Ara.
No oblidem que hi ha uns canelons Rossini, un tornador Rossini, i uns macarons Rossini, que porten tots el seu nom, i que va viure 36 anys més fins als 76 en què va morir. Rossini també era conegut per la seva mandra, reaprofitava obertures i temes musicals en un moment en què, clar, pensa que les òperes s'estrenaven desapareixent de la cartellera i, clar, no hi havia manera de recuperar-los, no sé, que es reposessin, que poder no era mai, perquè, clar, les òperes tenien una vida i llavors no hi havia els sistemes de gravació ni la de recuperació de documents, no? Llavors, clar, ell reaprofitava alguna obertura per aquí, patapam, se l'autocopiava, se l'autoplagiava i la tornava a posar en una altra òpera més
ningú
allà.
Ningú sabrà.
No? Això, ningú se que ningú se n'enteri d'això, Però, a més, clar, tampoc no va ser l'únic, Molts compositors també ho feien, això. Però ell celebra el seu costum, ell sempre componia llits.
Ah, sí?
Ell componia sempre llits. I és famosa l'anècdota de quan escrivia el seu preludi per piano, que un cop de vent, tenint la finestra oberta, li va fer caure la partitura a terra. Doncs en lloc de recollir-la, va preferir començar-ne una de nova per aixecar-se del llit.
No, home, no. Brutal.
Va, i ja que estem al llit, un quadre d'en Cases on hi surt un, la mandra.
Si no conegui la mandra de Cases, la penjarem ara mateix a Twitter i així la podeu visitar. Mm-hmm.
La mandra és un oli sobre tela de Ramon Cases, recordem, un dels més grans artistes de casa nostra, que va viure a cavall entre els segles XIX i XX i que es va moure entre l'impressionisme i el modernisme, conreant no només la pintura, sinó també el dibuix i especialment el cartell, del qual va ser un veritable mestre. Una de les seves obres és precisament La mandra, on es veu una noia estirada al llit, en una postura entre indolent, pensativa, està vestida, el que fa pensar que senzillament, doncs això, està mandrejant. I ja que estem en art i hem passat per la música i la pintura, doncs què tal si fem una incursió a la literatura? Doncs anarem a l'Anglaterra del segle XIX.
és Anglaterra i el segle XIX, probablement sigui Dickens.
Sí, Dickens és un dels colossos que ha de sortir de tant en tant al basar de les sorpreses. És un referent. Ara poder començar la seva figura una altra vegada a ser reivindicada, però durant uns quants anys, clar, s'etiquetava com un tipus de literatura molt, molt pròpia de l'època, molt victoriana, que sí, que representa que evidenciava les xacres d'una societat, diguem-ne, també molt hipòcrita, molt carregada d'efectes, però representa un dels grans autors, un dels grans mestres de, ja només de literatura, sinó, evidentment, de tot l'art en general, eh? I sí, ara marxem a l'any 1850, quan Charles Dickens, el novel·lista, recordem per altra banda, més popular del seu segle, implacable observador de la societat de l'època i autor, entre molts altres, de l'Albert Twist, de Grans Esperances i del Conte de Nadal, que d'aquí 4 dies ja tindrem els fantasmes, sí, l'Scrooge i tot, sí, això, i d'un altre autor, que era en Wilkie Collins, que era un altre prolífic escriptor considerat el creador del gènere policíac i autor de La Dama de Blanc, entre d'altres, o La Pedra Lunar, doncs ells dos van escriure conjuntament un llibre que es diu Els Mandrosos, que és una història a quatre mans de dos professionals de l'oci que es dediquen a no fer res, però que s'aniran trobant divertides aventures en els seus viatges per pobles anglesos. L'obra està traduïda per Jordi Govern i es pot trobar a l'editorial Gato Pardo. Va, i si Dickens ha sigut un autor que moltes de les seves obres han estat adaptades al cinema, acabem amb una pel·lícula amb un gran, gran mandrós, el gran Lebowski.
Oh. Tu mujer le debe dinero a Jackie Treehorn. Eso significa que tú le debes dinero a Jackie Treehorn.
La eterna historia de los gorrones, Lebowski.
No, no, no hagas eso. Tío, no lo hagas en la alfombra.
¿Ves? ¿Ves lo que pasa, Lebowski? ¿Ves lo que pasa?
Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado, yo soy el nota, tío.
Te llamas Lebowski, Lebowski.
El gran Lebowski, gran pel·lícula dels Coen, que no sé si són massa sant de la teva devoció, Albert.
O sigui, diguem-ne que no estic en les capçaleres dels meus directors preferits, però sí que és un director que he vist totes les seves pel·lícules, i més d'una vegada, I el gran Lebowski és una de les meves debilitats, perquè és una de les seves pel·lícules més famoses, rodada l'any 98, amb un esplèndid, com sempre, Jeff Bridges, però també acompanyats aquí d'uns extraordinaris John Goodman, Julian Moore, Steve Buscemi, John Turturro i Philip Seymour Hoffman, entre molts altres. Un repartiment sens dubte immaculat. I és la història, doncs, això, d'un penques, d'un tio anomenat el Nota, que només juga bitlles amb els seus amics que estan igual de penjats que ell, que és confós per un milionari i a partir d'aquí inicia tota una sèrie de peripècies. La pel·lícula és molt divertida, però també està molt passada a voltes.
Molt.
Es pot trobar, entre altres, Apple TV, Amazon, Filmin i Movistar, entre d'altres plataformes.
No, alguna de les seqüències de les partides de bitlles són història del cine, directament.
Sí.
Són fantàstiques, la veritat. El gran Lebowski, molt recomanable. A Apple TV, a Amazon, a Filmin, a Movistar, entre moltes altres plataformes. Bé, Orlegui, aquella gent que tingui ocasió poden seguir mandrejant, la resta seguirem al peu del canó, d'acord? Una abraçada, Orlegui, que vagi molt bé.
Igualment, Xavi.
I a tots els mandrosos, uniu-vos. I, si podeu, que no us venci la mandra i escriviu alguna carta. Apa, Orlegui, una abraçada. Adéu-siau.
Apa, Bundó, igualment, adéu-siau.
Atlàntida. Som assegurances. Clínica dental. Clínica estètica. Dependència i residència. Atlàntida.
Salut de la
A la Zepa.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
7 amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
Gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre d'altres, el 17 de novembre a la Faràndula de Sabadell i el 18 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest any sent
El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boyn arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyn.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Frit Ràbic, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web
rac1.cat,
el portal de notícies de RAC 1.